Un dimecres més ens acompanya Andrés Altí de León per parlar del nostre benestar emocional, del nostre o dels que ens acompanyen, no? I tenim al voltant. Sí. Andrés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'un concepte que n'hem sentit a parlar molt, no sé si l'entenem gaire i no sé si el practiquem o estem suficientment preparats.
Preparats. Sí, la intel·ligència emocional. La intel·ligència emocional és un concepte que està... s'escolta molt a parlar, no? És un d'aquests conceptes que omplen la nostra quotidianitat i és un concepte que s'ha de treballar. O sigui, si no treballem per millorar la nostra intel·ligència emocional o si no en pensem ni que sigui en què és el que fem per treballar-la, difícil serà, no? que la puguem... desenvolupar.
Et sembla que definim el concepte per saber exactament de què estem parlant?
Doncs la intel·ligència emocional es defineix com l'habilitat per controlar les emocions pròpies i les dels altres, així com per discriminar i fer servir aquesta informació com a guia de la nostra conducta. Incloent tot el que seria, per una banda, la percepció emocional, que és l'habilitat per identificar les emocions. D'una altra banda, la facilitació emocional, que és la capacitat per aprofitar aquesta informació emocional i millorar els nostres pensaments, que estan en relació a aquesta percepció emocional. La comprensió emocional, que és la destresa per identificar i comprendre la informació emocional. I, per últim, el que vindria a ser la regulació emocional en les relacions socials i el creixement personal i interpersonal. No? Al final, és una mica... tot està relacionat, com són diferents habilitats que estan relacionades i que engloben aquesta intel·ligència emocional.
Això és demanar molta intel·ligència per captar totes aquestes coses. Jo ara, quan parlaves sobre aquestes habilitats, m'estava posant una mica en situació i segur que molts dels nostres oients s'hauran trobat en algun moment. Tenir, doncs, o un company o un amic, algú del teu voltant que veus que, ostres, no està com sempre, però no acabes d'interpretar què li està passant.
Què és el que està passant,
no? Sí, t'arriben senyals, però ni saps...
No saps atribuir-ho, no? Aquesta conducta a per què està passant el que està passant.
I després tampoc no ho comprens, no saps aprofitar ben bé, ni saps...
regular-te, no?
Exacte.
Regular-te tu mateix per poder respondre en funció del que li està passant a aquesta altra persona. Realment estava bastant relacionat amb tot el tema d'empatia que vam parlar ja fa algun temps. L'empatia i la intel·ligència emocional són dues habilitats, doncs, que es toquen força i bueno, al final el que volem o el que intentem és ensenyar o exercitar estratègies o habilitats que ens puguin a ajudar, no?, a desenvolupar tota aquesta intel·ligència emocional que ens permetrà, doncs, identificar les emocions nostres i les de més, a aprofitar aquesta informació per després poder regular i comprendre el que està passant tant en els altres com en mi mateix i en base a això poder actuar. És una mica el que volem. Llavors, tenim unes quantes estratègies per treballar aquesta intel·ligència emocional i la primera de totes, més que res, si ho enfoquem de cara a ensenyar, per exemple, als nostres fills i filles o als nens del nostre voltant, vendria a ser predicar amb el nostre exemple. És a dir, mai no li podrem demanar a un nen que faci alguna cosa que nosaltres mateixos no fem.
És a dir, vols deixar el mòbil?
Exacte. No? Si jo estic sempre amb el mòbil, és inviable que el meu fill o filla o el meu nebot o els nens que estiguin al meu voltant o els adolescents deixin d'estar al mòbil si jo no ho faig. No? Al final els nens són un reflex del que nosaltres som,
Reprodueixen les nostres conductes.
Totalment. Llavors, si volem ensenyar intel·ligència emocional, la hem de practicar. La celebritat mental passa en molt bona mesura per dedicar temps i esforç en identificar quines emocions estem sentint en cada moment i gestionar-les, no? Escoltar-nos, acceptar allò que ens dona la vida i treballar per allò que ens importa. I fins que nosaltres no fem aquest esforç, aquest treball, serà molt difícil que estiguem en una posició per poder ensenyar.
Sí, exacte.
Ensenyar a qui sigui a tenir, treballar o exercitar la intel·ligència emocional.
També s'ha de donar una situació que faciliti tot això, és a dir, que t'hi has de posar, has d'invertir un temps.
Sí, totalment. Si no dediquem temps tant en nosaltres com en la resta, no podrem treballar totes aquestes habilitats que estàvem enumerant abans, que són unes quantes, no? No, el treballar la intel·ligència emocional no entén de dreceres. Requereix temps i dedicació. El temps de fer-los entendre que invertir temps en saber com estic i saber com estan els altres sempre repercutirà de manera positiva en el que fem. I amb el que fem no només amb nosaltres mateixos, sinó amb el que fem en relació a les persones del meu voltant. I això implica dedicar temps, sí. El que passa és que normalment no en tenim, o creiem que no en tenim, o el dediquem a altres coses que creiem més importants, quan realment aquesta és una cosa molt, molt, molt important, no? Mhm. En aquest sentit, també, el poder ensenyar-los a reconèixer aquestes emocions, que és una part, és una estratègia més que podríem plantejar, un cop més no es pot fer sense dedicar temps a ensenyar aquestes emocions. Una manera de començar a ensenyar-li a reconèixer emocions als nostres fills i filles és ensenyar-los fotografies de rostres o dibuixos que representen aquestes diferents emocions, no? Al voltant dels 2-3 anys és una bona edat en el que se'ls pot començar a ensenyar aquestes imatges i fent-los una mica d'educació orientada, més que res a dir, vale, això que estàs veient aquí, no? Aquesta imatge, és la d'un nen somrient, no? Tu algun cop t'has sentit així? Identifiques què és això? I també a viceversa, no? El fet de que quan ells mateixos estiguin vivint una emoció, el poder-los educar en el moment en què estan vivint aquella emoció, no? Preguntant-los què els hi passa, per què creuen ells que se senten d'aquesta manera, posant també molt l'accent en la transitorietat de l'emoció, és a dir, en el moment que estiguem tristos, doncs estarem tristos durant cert temps, després deixarem d'estar tristos, no? Tot això ajuda a entendre què són això, què són aquestes coses, què són les emocions i com ens afecten, no? Mhm.
Després, també el deixar l'espai perquè cadascú pugui interactuar i es pugui expressar lliurement. És a dir, sense que tot estigui milimètricament organitzat, previst, no?
Preparat.
Hem de deixar com un espai
un espai
a la llibertat.
Exacte, no? Al final vindria a ser el que es podria dir com fomentar interaccions lliures, és a dir, el joc lliure de tota la vida, de poder baixar al parc i que els nens es puguin trobar entre ells i que juguin al que els vingui de gust, sense tenir un adult allà que els estigui dient juga d'aquesta manera, fes aquesta cosa, deixa de... No facis això que et cauràs, no? Amb això no vull dir que no haguem d'estar per ells, no? I vigilant-los de que no els hi pugui passar alguna cosa o una altra, però sí que els hem de deixar l'espai perquè puguin posar en pràctica doncs els ensenyaments i els recursos que mica en mica van aprenent, no? En relació a la gestió emocional i en relació a la interacció amb altres persones, altres iguals, i realment això és el que al final els hi donarà moltes de les eines necessàries per al final poder gestionar tant les emocions pròpies com les dels altres, no? La interacció pura i dura, no reglada, per adults o per activitats, perquè al final també moltes vegades sí que tenen aquesta interacció més lliure, però si la fas dins d'una activitat, com per exemple el futbol, ja és diferent, no? Algun esport és molt diferent al relacionar-se amb una altra persona dins d'una activitat que fora.
Ens podríem imaginar en aquesta estratègia, doncs, el parc, aquest parc que tu comentaves, una relació entre dos nens. Què tal si els deixéssim resoldre, per exemple, un petit conflicte o una petita diferència sense que intervinguin els pares?
Clar, això seria una mica la idea, és a dir, no és deixar-los a ells sense estar pendent del que fan, sinó sí que està pendent, però intercedir només quan veiem que no se'n surten, o inclús veure, tot i que no se'n surtin, deixar-los una miqueta més d'oportunitat, d'espai, perquè realment puguin fer ús d'aquestes ensenyances, estratègies que potser han anat aprenent.
El problema és aquesta sobreprotecció, no? Que de seguida que veiem que tenen un petit problema, ja anem a resoldre.
Moltes vegades es pensa que el conflicte és problemàtic, de per se. I en realitat el conflicte el que ens dona és una oportunitat, ho hem comentat més d'un cop aquí, una oportunitat de millora, de creixement, no? I més en els nens. El fet de tenir un conflicte pel que sigui obre una porta al poder millorar o al poder aprendre de per què està passant el que m'està passant i com puc fer perquè no em torni a passar. O, sempre que em torni a passar, tenir les eines necessàries per poder entendre'm en aquesta altra persona que, pel que sigui, doncs pensa d'una manera diferent que jo o veu les coses d'una manera diferent que jo. No?
És l'aprendre a través de la teva pròpia experiència.
Exacte, totalment, totalment. I això és vital per la intel·ligència emocional, no? El que et deixin aquest espai perquè tu puguis exercir doncs, la teva capacitat com a ésser humà d'entendre amb els altres, partint des de la base de que l'altre tindrà unes emocions que jo segurament en un primer moment no sabré reconèixer i jo tindré unes altres que m'estaran afectant i que també potser no puc acabar de reconèixer i no puc acabar de gestionar. Si sempre ve una tercera persona i m'ajuda a entendre les emocions dels altres i les meves i mai ho aprenc a fer jo solet, doncs arribaré a ser un adult on tindré molts problemes amb frustració, perquè no seré tolerant a la frustració, em costarà moltíssim saber què és el que m'està passant i com m'està passant el que m'està passant. I bueno, això és una cosa que hem de començar a treballar ja des de petits amb els nostres fills i filles o amb els nens del nostre voltant, no?
Molt bé. Dèiem que es podien treballar fins a unes 9 estratègies, no?, per a ensenyar la intel·ligència emocional. Uh-huh. Deixarem el capítol per continuar la setmana vinent. Uh-huh. Repassarem el concepte de la intel·ligència emocional i acabarem tancant amb aquestes estratègies que ens resten. Queden. D'acord?
Molt bé.
Doncs, Andrés, serà fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, doncs.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.